Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per portar impermeable i botes d'aigua. L'episodi de precipitacions i ruixats ens afectarà durant bona part del dia i fins a la tarda.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Bon dia a tothom. Ahir us vam avisar que anéssiu amb compte perquè hi havia previsió de fortes tempestes al Baix Empordà i a tot el país. Per això avui volem obrir el supermatí parlant amb el nostre meteoròleg, l'Albert Aparicio. Hola, Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Què ha acabat passant avui, aquesta nit i matinada?
Doncs la tongada de pluges ha començat, sobretot al Baix Empordà, a la matinada, i s'ha distribuït de forma molt irregular. Ha vingut acompanyada molt d'aparell elèctric, han caigut més de 100 llamps a la zona del Baix Empordà, núvol terra.
Això és molt.
Això, bueno, doncs és un episodi que déu-n'hi-do. A punts de la matinada podies veure llampegar, sobretot dintre el mar. Això cal dir-ho, que ha afectat també més la zona de la costa i dintre el mar. I, per exemple, ha deixat registres com a Palafrugell 40,5 litres per metre quadrat, a Esclanyà 38 litres, a Verge més de 32 litres, que contrasten amb la irregularitat d'aquestes precipitacions al sud de la comarca. A Castell d'Aro, menys de 3 litres per metre quadrat han caigut, o a la Bisbal d'Empordà no s'han assolit els 10 litres per metre quadrat.
Val, per tant, això, contrast entre zones on ha plogut molt i a zones on gairebé no hi ha plogut.
Exacte, també cal dir que les zones on ha plogut molt ha sigut en moments de xàfec molt intens, i és una prova, per exemple, els ruixats que s'han produït a la zona més nord del Baix Empordà, entre l'Alt Empordà, que hi ha hagut certes afectacions, petites inundacions, però ja afectarien més la zona de l'Alt Empordà. S'han produït en total més de 700 trucades al servei d'emergències en les últimes 24 hores relacionades amb problemes de pluja.
Això a tot el país?
Això a tot Catalunya. El que passa és que l'Empordà ha quedat en menys d'una desena de trucades per incidències amb petites inundacions o la pluja.
I concretament al Baix Empordà em deies que cap, eh?
De moment, Protecció Civil, fins les 6 del matí d'avui, no té constància de cap trucada, no ha informat de cap trucada.
Per tant, sembla que no ha hagut grans incidents. De totes maneres, si els oients ens han d'explicar alguna cosa, algun episodi, això d'inundacions, que els ha entrat molta aigua a casa, ens ho poden explicar a les nostres xarxes socials, a Twitter, @CapitalEmpordà, al nostre Facebook, Ràdio Capital de l'Empordà, o per correu electrònic, redacció@radiocapital.cat. I si algú ha patit una incidència que no queda recollida en les dades que de moment ens ha donat Protecció Civil, així ho podem explicar. Albert, per les properes hores, què ens espera?
Doncs aquest matí encara hem d'estar alerta. Ara ja pràcticament no plou en cap punt del Baix Empordà, però sí que ho pot fer en les properes hores i fins al migdia. De fet, hi ha nous nuclis tempestuosos que s'estan desenvolupant dins del mar i que viatgen des de la costa central fins a la costa nord. Llavors, encara ens pot afectar fins al migdia, com a molt fins les 2 del migdia, calculem. De cara a la tarda, el temps ja millorarà, hi haurà menys presència de núvols, i de cara a demà, canvi radical del temps, estabilitat, tornarem a tenir més domini del sol i pujada de les temperatures.
Perfecte, Albert. Doncs parlem després, al final del programa.
Molt bé, un salut, Dani, adeu.
Fins ara. I a part del temps, a la Ràdio Capital, al supermatí que transmetem amb Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Bisbal i Ràdio... Ara se'ns ha oblidat quina és l'altra ràdio. En tot cas, tenim altres notícies, com per exemple que preveuen ampliar l'oferta dels turistes britànics que arriben a la Costa Brava. L'objectiu és millorar la xifra d'aquest any. Gerard Escats, bon dia.
Bon dia. La idea és arribar als 45.000 viatgers, una xifra que s'assoliria amb els 22 vols setmanals de la companyia aèria JetChu. Jaume Marín, director de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, destaca l'aposta de la companyia.
Un gust tan fort també des d'aquí del patronat és en JetChu.
Extra FM Costa Brava. Aquesta és l'emissora on també ens podeu escoltar. Ràdio Bisbal, Extra FM Costa Brava i Ràdio Capital de l'Empordà. A Palafrugell arriba una nova edició de la degustació del pla local Esniu. La principal novetat és que s'amplien els establiments que l'oferiran. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. L'edició d'enguany és la número 21 i s'allargarà fins al 4 de novembre. El menú que inclou aquest pla tindrà un preu d'entre 35 i 40 euros, com l'any passat. A més, es repetirà la possibilitat que la gent s'endugui a casa racions d'aquest plat.
La confraria de Palamós, de pescadors de Palamós, treballa per crear un nou envàs que garanteixi una millor conservació dels peixos i permeti discernir els seus orígens, Pedro.
La iniciativa, sota el nom de Palamós Peix, la fan conjuntament amb l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries. S'està fent un període de pràctiques i també una enquesta als implicats al procés de la pesca per saber-ne si els convenç el nou envàs.
El Comitè de Defensa per la República de Sant Feliu de Guíxols mostra la seva disconformitat per l'emplaçament de l'espai 1 d'octubre a la ciutat. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. En un comunicat emès el passat dilluns, el CDR Guíxols denuncia que l'Ajuntament ha tractat de manera indigna la proposta d'anomenar la Rambla 1 d'octubre, tot i comptar amb el suport de 1.200 firmes.
I el regidor d'Urbanisme de Santa Cristina d'Aro, Narcís Palahir, assegura que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els obliga a reduir el sòl urbanitzable, és a dir, construir menys. Ho va explicar durant l'entrevista d'ahir al Supermatí. Explica'ns més. Bon dia, Helena Santín.
Bon dia. La sentència és el motiu principal que, segons el regidor, els han empès a revisar el POUM. Palahir ha dit que l'antic pla de 2018 tenia errors importants.
No te diu la sentència que el que és el sòl urbanitzable de Santa Cristina s'ha de reduir, està sobredimensionat. Uh-huh. Perquè el POUM del 2008 es partia d'una previsió de creixement demogràfic molt i molt elevada.
També ha dit que ja han acabat les xerrades informatives i els processos participatius. Ara obren un procés en què els veïns poden presentar-se a l'Ajuntament en particular. Palahir ha acabat dient que espera que el nou POM, enllestit abans de l'abril, duri més de 10 anys.
I una cita a les nostres agendes. Aquesta setmana arrenca el Festival de Cinema de Begur, dissabte passat amb una exposició sobre Marilyn Monroe, però encara no s'ha inaugurat oficialment, oi, Miquel Guranta?
Bon dia. El festival s'inaugurarà demà dijous amb la pel·lícula Petra, de Jaime Rosales, director que, per cert, serà present a l'esdeveniment. Abans, però, durant el matí, alguns escolars, alguns alumnes de les diferents escoles de Begur hauran pogut veure diverses projeccions de cinema en el marc del festival amb la intenció de difondre la cultura audiovisual entre els més petits.
Aquesta és l'actualitat informativa. L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per la Bisbal i per Torrella de Montgrí. Bon dia, Uatef.
Bon dia. Us volem convidar a l'exposició L'Europa de les portes tancades a les Escoles Velles de la Bisbal, estrenada aquest dilluns, sobre la relació d'Europa amb les persones obligades a migrar del seu país d'origen. I per aquest divendres us volem proposar anar a veure l'Espai Ter, Todas las noches de un día, una obra d'Alberto Conejero interpretada per Carmelo Gómez i Ana Torrent.
L'empresa de viatges Jet to Holidays i també World to Meet preveuen ampliar un 10% les places per turistes britànics de cara a la temporada vinent. Per tant, si les previsions d'aquestes dues empreses es compleixen, de cara a l'any que ve podríem veure a la Costa Brava molts més turistes britànics. L'objectiu és fer-ho amb paquets turístics gràcies als 22 vols setmanals que ja gestiona la companyia aèria des de l'aeroport de Girona, Gerard Descats.
Aquests vols provenen de ciutats britàniques com Birmingham, Glasgow, Londres, Manchester i Newcastle, entre d'altres destinacions. De fet, entre els britànics aquest 2018 s'ha assolit una xifra de 40.000 turistes que han viatjat en paquets de vacances de Jet to Holidays. L'objectiu de la companyia és, a llarg termini, doblar aquesta xifra i que el 2019 se situï en els 45.000 viatgers. Assolir aquesta dada suposarà un repte, tenint en compte que Jet to Holidays va aterrar per primera vegada a la Costa Brava l'any 2016. Mesos després, al novembre, el Supermatí de Ràdio Capital va entrevistar Jaume Marín, director de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Al llarg de l'entrevista va destacar l'aposta que estava fent la companyia de viatges per la zona de la Costa Brava. Així ho explicava Marín al programa informatiu d'aquesta emissora.
Un curs tan fort també des d'aquí del Patronat és en Jet2. Jet2 passarà a tenir 6 vols a la setmana que tenia aquest any, des de maig a setembre, a 21 vols setmanals des d'abril a octubre a 9 destinacions. Abans fèiem 3, ja fem 9 punts d'origen des de la Gran Bretanya. I això és un creixement substancial.
Ara per ara, la previsió del tour operador podeu oferir més de 91.000 places a la Costa Brava pel 2019 i 2020. A les places se li sumarà la novetat que han implantat aquest 2018, anomenat In-Resort Check-in, un sistema que permet que els turistes puguin deixar la maleta a l'hotel i recollir-la al seu aeroport de destí.
Ara us expliquem una detenció que es va produir la setmana passada relacionada amb drogues a Palafrugell. Ser part d'una batuda en un bar a la matinada. Els Mossos i la policia local de Palafrugell van detenir una persona d'uns 50 anys. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i finalment va quedar en llibertat provisional després de passar a disposició del jutjat de la Bisbal. La detenció es va fer en el marc d'una intervenció policial, una batuda, una redada que, segons s'ha explicat en un comunicat, és conseqüència de diverses queixes i demandes dels veïns. Això és a la zona del carrer Miguel Hernández de Palafrugell. Asseguraven els veïns que en aquest bar s'hi venia droga. Estaven molestos amb els problemes d'ordre públic que es generaven. L'inspecció local es va fer a les 5 d'octubre, a les 11 de la nit, i van participar Mossos, uniformats i també de paisà, i la unitat canina dels Mossos d'Esquadra per rastrejar substàncies estupefaents ocultades. Al detingut se li van localitzar 5 paperines de cocaïna amagades en diferents parts de la roba i 285 euros en bitllets fraccionats repartits entre una butxaca del pantaló i una ronyonera. Per aquest motiu se'l va detenir per un delicte contra la salut pública. A més, els agents van posar 3 denúncies administratives per tinença de substàncies a la via pública. El detingut va passar el mateix dia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de la Bisbal, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. I si em deixeu dir, a la nostra web trobareu una fotografia de la quantitat de droga que se li va trobar, i jo crec que és molt poca pel que es podria trobar si es fes una redada en condicions a tot el país, no només a casa nostra. Més notícies. Arriba la 21a edició de la degustació d'Esniu, un plat típic de Palafrugell. La principal novetat d'enguany és que passen de 8 a 10 els restaurants que oferiran aquest menú, que oscil·larà entre els 35 i els 40 euros. Ens en dona més informació en Pedro Ruiz.
Aquesta edició, que arrenca demà dijous i que acabarà el proper 4 de novembre, compta amb la participació del restaurant L'Arc, la Xicra i Peix i Raïm de Palafrugell, també del Balcó i el Càntir de l'Hotel Alga de Calella, el restaurant Llafranc, Hotel Casamar, La Blanca i Terrassa, Torremar de Llafranc. Tampoc faltarà el Clot dels Mussols de Tamariu. El menú que evidentment porta aquest plat també inclou el vermut de 3 tapes, postres de cítrics, vins del celler Espel, aigua i cafè. També es repetirà la possibilitat d'endur-se a casa racions del plat. Tradicionalment s'acostumava a menjar per Quaresma i es feia amb tripa de bacallà, ou dur, peix o palo i patata. Més tard es va anar agafant sèpia, aviram de cacera i també salxitxes.
I la confraria de pescadors de Palamós amb l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries està creant un nou envàs per garantir la conservació dels peixos i ajudar a distingir el seu origen conforme arriben a la llotja, un fet que actualment no es dona. Quins altres eixos té aquest projecte, Pedro?
Aquest rep el nom de Palamós Peix. La fase actual és el període de pràctiques de la caça que amb el temps podria substituir la tradicional cubeta. La nova proposta està fabricada en polipropilè cel·lular, que és reciclable, es pot mullar i encabir-hi gel, i s'apila amb més comoditat. L'estudi també inclou una enquesta amb la qual es recull l'opinió que tenen els pescadors, passaters i també els clients d'aquesta caixa. En conjunt, esperen que això serveixi per fer un disseny adequat a les necessitats de tots els implicats.
De Palamós a Sant Feliu, perquè hi ha polèmica per l'espai 1 d'octubre. El Comitè de Defensa de la República de Sant Feliu de Guíxols ha emès un comunicat força dur on denuncia la manera indigna, diuen, que el govern municipal ha tractat la seva proposta d'anomenar Rambla 1 d'octubre a la Rambla Vidal. Laia Bodro, des de Sant Feliu, ens ho explica més a fons.
A banda, també lamenten que no servissin de res les 1.200 firmes que es van recollir per donar suport a aquest canvi de nom i que, tot i aportar aquestes firmes, no se'ls hagi convidat ni a ells ni a altres entitats independentistes a participar a la reunió del nomenclàtor que va tractar aquesta qüestió. Finalment, el ple del passat 27 de setembre es va decidir que l'espai que s'anomenaria en record a l'1 d'octubre seria la plaça del Mercat, espai on es celebren totes les manifestacions a la ciutat. El CDR no està d'acord amb aquesta decisió, a la que qualifiquen de solució vergonyant i partidista. Consideren que al nomenar-se plaça del Mercat 1 d'octubre, la gent no canviarà el nom i continuarà dient plaça del Mercat. El comitè, que no ha volgut fer declaracions, també critica l'acte de canvi de nom, al que no es va convidar ni el CDR, ni a l'ANC, ni a Òmnium Cultural, i que no va comptar ni amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Carles Motes. Per últim, denuncien que retiressin el mateix 1 d'octubre les plaques de Rambla 1 d'octubre que el CDR havien penjat, acte que consideren com una provocació i venjança contra el CDR per haver mostrat les contradiccions d'alguns components del govern municipal.
Gràcies, Laia. Una sentència del TCJ, això ja ho sabeu, obliga Santa Cristina d'Aro a reduir el sòl urbanitzable, és a dir, a construir menys. Ens ho va explicar ahir el regidor d'Urbanisme, Narcís Palahir, durant l'entrevista al Supermatí. Segons ell, i això està clar, la sentència és el principal motiu per elaborar un nou pla d'ordenament urbanístic municipal, Elena Santín.
Palahir ha dit que l'antic pla de 2018 tenia errors importants. El sòl urbanitzable estava sobredimensionat perquè partia d'un creixement demogràfic massa elevat. Si ara han de delimitar zones on no es pugui construir, intentaran arribar a acords amb els propietaris. Tanmateix, ara es troben en un període temporal de suspensió de llicències de construcció fins no tenir el nou POM. Pel que fa a les xerrades informatives i el procés participatiu, el regidor s'ha mostrat optimista.
Sí, bé, estem intentant fer-ho el màxim, el més participatiu possible. I bé, em sembla que ho estem aconseguint. Les reunions i les trobades estan tinguent molt d'èxit, i al final es tracta de que l'equip redactor pugui tenir la màxima informació possible de tots els veïns de Santa Cristina d'Aro perquè puguin fer millor la seva feina.
El dia l'any, doncs, oi diversos l'any. Si compleixen els requisits, doncs donen igual.
Espera que el nou pla estigui enllestit abans de l'abril i que duri sense revisions més de 10 anys.
El Festival Internacional de Cinema de Begur arriba a la quarta edició, especialitzat en el gènere de la comèdia. I com que és un festival de cinema, intentarem canviar la sintonia per posar-hi una cosa més animada. I que no que no ens mantingui només en el gènere del thriller, com l'anterior sintonia. Aquesta la podríem escoltar a més estils o amb més tipus de pel·lícules. Dèiem que el Festival Internacional de Cinema de Begur arriba a la quarta edició, especialitzat en el gènere de la comèdia, un programa que inclou 12 pel·lícules al concurs i un conjunt d'activitats paral·leles, entre les quals en destaca una exposició Miquel 40.
Begur ja ultima els preparatius de la quarta edició del Festival de Cinema i, a moda de preàmbul, ha inaugurat una exposició sobre la figura de Marilyn Monroe. La mostra, instal·lada a la sala d'exposicions de l'edifici Escoles Velles, consta de 48 imatges de l'actriu i reforça l'especialització del festival en el gènere de la comèdia, decisió que l'Associació de Comerciants i Turisme de Begur, que organitza l'esdeveniment, va prendre ara fa 2 anys per tal de potenciar-lo i convertir-lo en referent a Catalunya. A l'edició d'enguany hi participaran 12 produccions a concurs, 6 produccions d'escoles i 3 produccions dedicades als nens. L'esdeveniment s'inaugurarà oficialment el proper dijous amb la projecció del curt Crac i la darrera pel·lícula de Jaime Rosales, rodada en part a l'Empordà, Petra. La directora del festival, Clara Dato, explica a Ràdio Capital per què es projecta una pel·lícula que no és una comèdia.
És una secció especial, no és una comèdia, però bueno, el festival considera que si hi ha alguna pel·lícula que val la pena fora del món de la comèdia, val la pena presentar-la, i per això presentem Petra, que és una pel·lícula del Jaime Rosales, que s'ha presentat també aquest any al Festival de Cannes i al de Sant Sebastià, i s'ha considerat una de les perles d'aquests festivals.
En paral·lel al festival s'han organitzat visites guiades, xerrades, festes de disfresses, concurs d'aparadors i una subhasta de la banderola principal del festival. Per la seva responsable, les activitats paral·leles són un camí a seguir en les properes edicions.
Tindrem els dematins la sala annexa del cinema, la sala B, que en aquesta sala presentarem curtmetratges, documentals, tràilers. És una sala petita, que sense cost, d'entrada lliure, i que, bueno, que és el que volem fer, que vagi creixent el festival amb coses paral·leles, a part de les premiers i els curtmetratges professionals que es presenten al festival.
A més, el dissabte al matí s'homenatjarà el director José Luis García Sánchez i es projectarà la pel·lícula El vuelo de la paloma, i el diumenge a la tarda hi ha previst un altre homenatge, en aquest cas a l'actor Joan Pera i el director català Ventura Pons, que seran al festival i es projectarà la pel·lícula Miss Dalí. A la inauguració de l'exposició, per cert, hi van ser presents l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, Clara Dato i el president de l'Associació de Comerciants i Turisme de Begur, Marc Carreras.
Moltes gràcies, Miquel. Ja fa uns dies que us parlem d'aquest projecte i avui volem aprofundir-hi. És aquest el projecte de cohabitatge sènior, perquè els impulsors d'aquest projecte, concretament el Walden 21, busquen més socis. Han començat una campanya de divulgació mentre esperen l'aprovació de l'Ajuntament prevista pel mes de març de 2019. En vam parlar al febrer amb ells, però avui volem explicar-vos més detalls, saber com està el projecte i donar-ho a conèixer. Per això parlem amb en Josep Maria Ricard, que és un dels membres d'aquest grup de cohabitatge sènior. Senyor Ricard, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha de saber, abans de tot, que la seva notícia, la notícia que vam fer explicant que buscaven socis i que ja tenien un grup establert per aquest projecte de cohabitatge sènior Walden 21, és una de les més llegides a la nostra web durant tot l'estiu. Això ens va fer veure, ostres, això, a la gent jo crec que li interessa, però potser la tercera més vista. Recordem, quin és el seu objectiu? Quin és l'objectiu del projecte de cohabitatge sènior Walden 21?
Bé, tal com vam parlar en el seu moment amb vosaltres, el que pretenem és muntar, o sigui, construir pràcticament, o en aquest cas rehabilitar, un edifici a Sant Feliu de Guíxols, bastant cèntric, per convertir-lo en un cohabitatge sènior. Això vol dir, jo sempre dic que no és una alternativa a les residències privades, sobretot les que són mercantils, o sigui, SAs, SLs, etc., sinó que és una forma de nova de convivència de la gent gran que hem decidit, doncs, viure d'una altra manera en els nostres amics o bons veïns, perquè evidentment hi ha molta gent que no coneixerem o que coneixem molt poc, per fer-nos la vida més agradable junts, no? És a dir, quan arribo a una edat, doncs, jo ara tinc a prop de 70 anys, planteges d'aquí 10 anys com vols viure, diguem-ne així, no? I evidentment planteges, doncs, que hi ha unes alternatives, que és quedar-te a casa, si estàs sol o acompanyat, però estàs sol a casa. A mesura que vagin arribant els problemes, doncs les persones doncs, necessitem ajudes o dependències psíquiques o físiques, en el qual a vegades molts apartaments o pisos no estan adaptats per aquestes circumstàncies, i bueno, doncs planteges com vol viure, on vols viure, sobretot en qui vols viure, no? Perquè en una residència, sigui privada o pública, quan hi entres, primer que ja tens 80 anys o més edat, hi entres a vegades que estàs, bueno, ja estàs una mica tocat per algunes coses, i clar, no coneixes a ningú, i a més et posen, si tens diners, possiblement en una habitació individual, i si no, doncs et posen en una habitació compartida amb una cortina amb una altra persona que no coneixes de res. Clar, acabar la vida activa, tal com hem sigut nosaltres, molts de nosaltres, aquests nascuts als anys 50, entre 60 i 70 anys actualment, que tota la vida ens hem espavilat nosaltres mateixos i que tota la vida doncs, bueno, hem arrencat empreses o hem sigut metges o hem estat psicòlegs o mestres o simplement, diguem-ne, encarregats d'alguna fàbrica, etc, o taller, arriba el moment que et decideixen per tu, i nosaltres això no ho volem, no?
A mi se m'acudeixen dues preguntes. Aquest és una idea que, si algú s'hi vol apuntar, començaria a pensar aviat. No pot ser que amb 80 anys diguis, mira, a mi m'interessa el projecte, perquè... No sé, com ho veu? O sigui, ja també s'hi poden apuntar gent que ara necessitaria anar a una residència?
No, al contrari. Abans he dit que em diuen gent vàlida, no? Això és el concepte, diguem-ne, social, no? Som gent vàlida, som gent activa, Val. Som gent que estem, alguns, inclusiu, perquè hi ha gent amb el nostre grup inicial, el grup Llavor, hi ha persones que encara segueixen treballant, no? O sigui, tenen 58, 60 anys, i encara treballen, però clar, ens plantegem que ara que estem vàlids, ara és quan tenim la força, és a dir, quan una persona té 80 anys, 85 anys, evidentment, jo mateix no tinc la força, jo no tindré la força als 80 anys que puc tenir ara que en tinc 70, no? Aleshores, clar, fixem una edat d'entrada, perquè pensem que això no es munta d'avui per demà. Jo, per exemple, porto 7 anys muntant, diguem-ne, buscant la gent, buscant, no sé, la localització, tot, i pràcticament ens falten 3 anys, o sigui, a partir, diguem-ne, de Sant Feliu, que ens doni l'Ajuntament el permís, en principi, bueno, de fet ja saps que ara està passant, diguem-ne, per la part, diguem-ne, de, com se diu això, de, bueno, d'exposició pública, però fins al mes de març doncs no tindrem la resposta, suposo, d'urbanisme, que ens donen el vistiplau per començar les obres, no? Clar, és un procés molt llarg, és un procés tan llarg com, per exemple, imagina que una persona de 70, 75 anys s'ho planteja, és que no arriba a temps, perquè quan comença, diguem-ne, a tenir el grup, comença a buscar més gent, o ja inclús tinguent la localització, clar, amb 80 anys no pots fer-ho, no? Per això nosaltres diem que la màxima que volem que la gent entri en el nostre projecte són de 70 anys, no?
Val. I ara mateix, quants projectes hi ha a la zona? Quants projectes de cohabitatge sènior? Perquè parlem del de Walden 21, però això és un projecte que no només s'ha de circumscriure aquí.
No, nosaltres estem com a socis, som de la cooperativa Sostre Cívic, és una cooperativa que la formem uns més de, quasi bé ara ja estem quasi bé els 800 socis, no? Entre gent jove, gent molt jove, o sigui, gent de 25 anys, fins a gent, diguem, dels sèniors, que inclús som nosaltres, no? Què vol dir això? Doncs clar, vol dir que la cooperativa Sostre Cívic, en aquest cas nosaltres hi pertanyem com a paraigües, que ens assessora, que vol dir, ens forma inclusiu els grups, etc, doncs té diversos projectes. Té projectes, per exemple, no sé, a Calonja, aquí al costat pràcticament. A Calonja té un projecte molt interessant, molt ajudat per l'Ajuntament perquè li interessa, que només hi poden accedir-hi joves o gent més jove que nosaltres de 30 de 5 anys en avall, no? És una condició en quan la gent jove de Calonge doncs ha de marxar perquè els lloguers són molt alts, és una zona turística, com sabeu, i per tant, diguem-ne, es van unir l'Ajuntament, Sostre Cívic, per buscar gent que hagués residit en el poble una temporada determinada, em sembla que són 3 anys o 10 anys alterns, etc., per poder accedir a aquests pisos, no? Per l'altra banda, amb sèniors, concretament a Catalunya, funciona tan sols un sol grup, que es diu la Muralleta, que està allà a baix, al Vendrell, a prop de Tarragona, no? Aquests ja porten 3 anys visquet amb unes cases aparellades i ara estan fent la segona fase, que són la part, diguem-ne, social, o sigui, els menjadors, cuines, etc. No? Però clar, aquesta gent va començar en plena bombolla immobiliària, en la qual han tingut bastants problemes, diguem-ne, econòmics, sobretot, diguem-ne, de que la gent entengués l'Ajuntament, urbanisme, que allò era una forma nova de viure la gent gran que no sigui una residència. No? Aquest és l'únic que hi ha en aquests moments a Catalunya. S'està muntant un altre cohabitatge sènior en el Catllà. El Catllà és a prop de Tarragona, entre Comarruga i, em sembla, un altre poble que hi ha per allà al voltant, que en aquest cas ja són més tipus pisos tutelats, però també en forma de cooperativa i així. I aquest nostre projecte, que és el Walden 21, és en aquests moments a les Passaroles, ja no estem a l'A, sinó que estem com mínim a la C, que estem precisament ja doncs, en una darrera fase, que en diríem, de la búsqueda de persones que aquesta localització i sobretot, la filosofia de vida, és a dir, el poder compartir el tenir, el ser generositat, la col·laboració, els hi soni, en principi, com a una nova forma de convivència, no?
I esteu trobant resposta?
Moltíssima resposta. Varen fer el setembre, el 8, el 15, 22, primer, diguem-ne, a Barcelona, precisament als locals de Sostre Cívic, explicant el nostre projecte, quin seria la localització, i una mica vam presentar qui formava part d'aquest grup. Després vam fer-ho a Girona, a Ciutat, i al final vam fer-ho el dia 22 aquí a Sant Feliu, no? Què vol dir això? Que allà es van apuntar moltíssima gent, em sembla recordar que estaven sobre... Bueno, van vindre cap a 200 i pico de persones entre els tres actes que van realitzar, i es van apuntar doncs, en uns 125 aproximadament, no? I encara estic rebent cartes o, bueno, correus en principi de gent que li pot interessar i tal. Què és el que estem fent en aquests moments? Nosaltres tanquem l'admissió d'informació de nous socis, per entendre's, dins aquest projecte el dia 14 d'aquest mes, o sigui, de la setmana que ve pràcticament, tanquem ja les inscripcions, que les vam obrir doncs, el 29, bueno, fa 2 o 3 setmanes, no? Aquesta enquesta, en principi, bueno, millor dit, aquest qüestionari que enviem, ho enviem juntament amb un projecte, que és el nostre projecte, i expliquem què és, com és el projecte, com pot valdre, quines condicions hi ha que tenir, etc, 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 i enviem un qüestionari per entendre una mica o per saber quin tipus de persones li pot interessar. Per exemple, quina edat tens, estàs jubilat, estàs en actiu, pots fer front, diguem-ne, doncs, a aquests pagaments que indiquem molt indicatius, perquè clar, que ara estem fent pressupostos i encara no tenim pràcticament el permís per tirar més endavant un pla de previabilitat, que el tenim, però encara és un previabilitat, no? Bé, una resposta molt important, gràcies a persones com vosaltres, a la vostra institució, a la ràdio, i gràcies també, doncs, no sé, a altres mitjans doncs, que ens han ajudat, i, vamos, sincerament, jo no en creia tanta resposta, i com tu has dit abans, diguem-ne, de la gent interessada. Vull dir que realment hi ha quelcom que està canviant en aquest món de l'habitatge per a la gent gran.
I la resposta per part de l'Ajuntament, com la valoreu?
Molt positiva. O sigui, l'Ajuntament, des de les primeres converses que van tenir ara ja pràcticament farà un any o alguna cosa així, és de dir, caram, vull dir, això es pot interessar, però clar, ens heu de presentar què és el que voleu fer, no? Ho hem presentat, hem fet doncs, bueno, tota la petició, ells ho han entès perfectament, tant la regidoria d'habitatge com la part jurídica, com urbanisme, ens han indicat, diguem-ne, no sé, una mica el mètode a seguir, perquè clar, pensem que nosaltres hem estat empresaris o editors o psicòlegs o metges o simplement mestres, no? Clar, no en tenim res de lo que és la part, diguem-ne, immobiliària, i que ens hem ficat realment en un embolic que és l'immobiliària, que hi ha molts interessos i bueno, que desconeixien totalment, no? Per tant, l'Ajuntament ens ha ajudat moltíssim, bueno, en aquests moments, ja dic jo, està doncs molt favorable a que el seu municipi es construeixi, en aquest cas es rehabiliti aquest edifici, per ser una mica pionera, diguem-ne, aquí a Catalunya, per dir això és possible, no? A part que Sant Feliu reuneix unes condicions per nosaltres, que per això vam escollir, de proximitat, doncs, a nosaltres sempre diguem, hem d'estar a prop d'hospitals perquè si passa qualsevol cosa, però sí que té uns serveis sanitaris com els CAP, té un centre mèdic, per unes bones comunicacions, i el que trobem molt interessant és que hi ha una piscina coberta municipal, que la qual ens estalviem nosaltres moltes coses, inclús en rehabilitació, no sé, en tipus diguem-ne hidroteràpia i coses així, no?
Perquè per qui no sàpiga o per qui no en tingui molta idea, expliqui'ns una mica com és aquest edifici.
Bueno, l'edifici és un antic hotel dels anys 70, no podem dir el nom, evidentment, encara, fins que totes les al·legacions, no sé si n'hi han, perquè ho desconeixem, si hi ha hagut al·legacions o no, surtin, diguem-ne, en principi, suposo que ara l'Ajuntament es reunirà, l'Ajuntament, evidentment, sap quin hotel és, es reunirà, suposo, i després, diguem-ne, estudiarà si n'hi han les al·legacions amb aquest canvi de pla urbanístic, o no sé exactament, que hi ha altres coses també que s'han canviat a Sant Feliu o es pretenen canviar o així, i aleshores suposo que, no sé, a finals de mes sabrem alguna cosa de l'Ajuntament, que amb tota seguretat, crec jo, tant per ells com per nosaltres, creiem que això és factible i que tirarà endavant.
Perfecte, doncs, Josep Maria Rigart, membre d'aquest de Sostre Cívic i d'impulsor del projecte Cohabitatge Sènior, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, i gràcies a vosaltres pel ressò que ens heu fet, que això és molt d'agrair.
Doncs, de res, no sé, per aquests projectes així amb una ànima social sempre és interessant explicar-los. Moltes gràcies.
Estupendo.
Que tingui molt bon
gràcies
dia.
Gràcies a vosaltres.
I ara, bon després de la informació, l'opinió. Amb el comentari d'en Marçal Lladó.
Un dels meus llibres preferits de tots els temps és Fantasmes balcànics, de Robert Kaplan. Als anys 90 es va convertir en un volum de referència per entendre el conflicte iugoslau. I anys després encara et dona moltes claus de l'evolució política en aquell racó d'Europa i, per extensió, de tot el nostre continent. L'amor a aquest llibre el comparteixo amb un bon amic, en Dani Salvà, fill de Casavells. En Dani és mestre, és ciclista a estones lliures i, sobretot, és un viatger empedreït. En els seus viatges s'endú sempre la càmera i ja pot presumir de tenir un banc de fotos amb colors i aromes de mig món. Tot i que en els darrers anys ha publicat fotos en algunes revistes especialitzades, avui m'ha enviat una imatge que tanca el cercle. La setmana vinent es publicarà a França una nova edició de Fantasmes balcànics i la foto de portada escollida per l'editorial Bichet Chastel la signa en Dani Salvà. Ja friso per pujar a Perpinyà i comprar-me-la.
Són les 8 i 37 minuts. Això és el Supermatí, a Ràdio Capital de l'Empordà. Així es desperta el Baix Empordà.
Veus últim els preparatius de la quarta edició del Festival de Cinema i, a moda de preàmbul, ha inaugurat una exposició sobre la figura de Marilyn Monroe. La mostra, instal·lada a la sala d'exposicions de l'edifici Escoles Velles, consta de 48 imatges de l'actriu i reforça l'especialització del festival en el gènere de la comèdia, una decisió que l'Associació de Comerciants i Turisme de Begur, que organitza l'esdeveniment, va prendre ara fa 2 anys per tal de potenciar-lo i convertir-lo precisament en un referent a Catalunya. A l'edició d'enguany hi participaran 12 produccions a concurs, 6 produccions d'escoles i 3 produccions dedicades als nens. L'esdeveniment s'inaugurarà de manera oficial el proper dijous. L'empresa de viatges Jet to Holidays i World to Meet preveuen ampliar un 10% les places per a turistes britànics de cara a l'any vinent. L'objectiu és fer-ho amb paquets turístics gràcies als 22 vols setmanals que ja gestiona la companyia aèria des de l'aeroport de Girona. Aquests vols provenen de ciutats britàniques com Birmingham, Glasgow, Londres, Manchester i Newcastle, entre d'altres destinacions. De fet, entre els britànics, aquest 2018 s'ha assolit una xifra de 40.000 turistes que han viatjat en paquets de vacances de Jet to Holidays. L'objectiu de la companyia és, a llarg termini, doblar aquesta xifra i que el 2019 se situï en els 45.000 viatgers. Arriba demà la 21a edició de la degustació d'Esniu, un plat típic de Palafrugell. La principal novetat d'enguany és que passen de 8 a 10 restaurants els que oferiran aquest menú, que oscil·larà entre els 35 i 40 euros. El menú, que evidentment porta el plat, també inclou un vermut amb 3 tapetes, postres de cítrics, vins del celler Espel, aigua i cafè. També es repetirà la possibilitat d'endur-se a casa racions del plat. Aquesta edició acabarà el 4 de novembre. La Confraria de Pescadors de Palamós amb l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries està creant un nou envàs per garantir la conservació dels peixos i ajudar a distingir el seu origen conforme arriben a la llotja, un fet que actualment no es dona. La fase actual és el període de pràctiques de la caixa que amb el temps podria substituir la tradicional cubeta. L'estudi també inclou una enquesta amb la qual es recull l'opinió que tenen els pescadors, peixaters i clients d'aquesta caixa.
I ara ampliem el focus i expliquem què ha passat a Catalunya, a Espanya i al món. Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull assumeixen que no voten i el Parlament perd la majoria absoluta independentista. A través d'un comunicat, els quatre diputats asseguren que els 61 escons de Junts per Catalunya i Esquerra permetran mantenir el govern.
En l'escrit, els quatre diputats processats de Junts per Catalunya fan referència a la resolució del jutge Pablo Llarena i diuen que plantegen la possibilitat de designar diputats substituts pretenia de manera maldestra blanquejar una decisió manifestament injusta. Els quatre diputats expliquen que a partir d'ara els seus vots deixaran de ser comptabilitzats, però que tot i així la seva voluntat és preservar la sobirania plena del Parlament i mantenir la majoria del govern. En aquest sentit, manifesten que els 61 escons que sumen ara Junts per Catalunya i Esquerra Republicana permetran mantenir l'actual executiu català i impulsar el projecte republicà.
Mentrestant, m'encantaria saber què és el que pensa el PDeCAT i la seva cúpula d'aquesta decisió de Carles Puigdemont i de la resta de presos independentistes. Mentrestant, el Parlament insta el govern a negociar un referèndum sense terminis amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra i els Comuns. La proposta de resolució aprovada demana continuar explorant les vies de diàleg amb l'Estat sense condicions ni renúncies a les voluntats de la ciutadania.
El Parlament ha aprovat una proposta de resolució de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que insta el govern a negociar un referèndum acordat, vinculant i reconegut internacionalment. El text s'ha aprovat en el marc de debat de política general gràcies al suport dels diputats de Catalunya en Comú Podem, mentre que diputats de la CUP, Ciutadans, PSC i Partit Popular han votat en contra. Els dos diputats de Demòcrates, integrats al grup d'Esquerra Republicana, s'hi han abstingut. El text aprovat, però, no fixa terminis per negociar, a diferència del discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, en què va amenaçar en fer caure el govern espanyol si el president del govern, Pedro Sánchez, no proposa un referèndum en el termini d'un mes.
I mentrestant, Xavier García Albiol creu que Rajoy hauria d'haver aplicat abans el 155 i avisa que en 15 anys la independència pot ser imparable.
O a l'Estat, i quan jo parlo de l'Estat estic parlant de l'aparato politico-administratiu de l'Estat. Es pren en sèrio el que està passant a Catalunya o dintre de 15, 20 anys no hi haurà 155 que pari la independència a Catalunya. Li dic així de clar. I per tant jo crec que tenim, aquells que volem seguir sent catalans i espanyols, tenim un problema molt seriós a sobre la taula, perquè és que si no ens guanyaran la partida. I això no és un tema únic i exclusivament de govern. I li estic dient ara que està governant el PSOE. És un tema de consciència de tots.
En una entrevista als matins de TV3, Albiol ha lamentat que la gestió del govern espanyol deixés el Partit Popular de Catalunya enmig de foc creuat entre els ciutadans que veien el 155 com una agressió i els que creien que no era prou contundent.
Gràcies, Alba Lejide. En l'agenda d'avui us expliquem que des de dilluns i fins al 30 d'octubre l'edifici de les Escoles Velles de la Bisbal acull l'exposició L'Europa de les Portes Tancades a UATEF.
El projecte és un recull d'il·lustracions fetes pel dibuixant Joan Antoni Poig i publicades a El Punt Avui al llarg d'aquests darrers anys. La selecció de 68 dibuixos, que no són per fer riure, ha anat a càrrec del mateix artista i vol reflectir l'actitud d'Europa davant la situació de les persones que es veuen obligades a migrar del seu país. La proposta forma part del projecte La Bisbal Ciutat Viva i ha estat organitzada per l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania i per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament. Romandrà obert de dilluns a divendres de 10 a les 3 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre.
I per divendres a les 9 reserveu-vos per una nit de teatre.
Les noches de un dia és un magnífic text d'Alberto Conejero, Premi Max Millor Autoteatre el 2016 per La Piedra Oscura, que uneix a Carmelo Gómez, Premi Goya a la millor interpretació masculina l'any 2015, i Anna Torrent, protagonista de la pel·lícula El Espíritu de la Colmena, sobre els escenaris sota la direcció de Luis Luque. Envoltat d'urbanitzacions, en algun lloc a prop nostre sobreviu un vell jardí amb el seu hivernacle. Però ha passat molt de temps des que els veïns van veure per última vegada la Sílvia, la propietària de la casa. Allà només queda Samuel, el jardiner, obstinat a preservar aquest racó oblidat. Totes les noches d'un dia comença quan la policia es presenta a la casa per intentar descobrir on és la Sílvia. Comença llavors un combat entre la vida i els records, entre l'amor i els seus fantasmes. Recordeu, aquest divendres 12 d'octubre a les 9 del vespre a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
I encara en cultura, és l'hora de parlar amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, Teresa.
Bon dia, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, preparada per entomar el final d'aquestes jornades que hem fet a Torroella, que avui és l'últim dia.
Sí.
I sembla que vivim a l'hotel tots els que hi hem estat implicats,
sí, sí.
Perquè cada dia dius, me'n vaig un rato a l'hotel.
Vam ser-hi, l'altre dia a la presentació del llibre d'en Marc Giró, perquè ens ho vas vendre també, que vam dir, home, sí, hi hauríem de passar. I vam, bueno, ves, en Marc és així d'excèntric, però molt divertit, ens va fer riure molt.
Sí que sí, que molt bé, molt bé. Està
com,
molt bé.
Com han anat les jornades? Estem parlant de la ruta de tendències que es feia a l'hotel Vilavella de
Torroella, sí.
De
sí,
Torroella. Sí. Jornades culturals, però també de moda.
Sí, ha estat molt interessant perquè en cada àmbit de la nostra vida i en cada especialització hi ha gent entusiasta que et fan entendre i et fan veure les coses d'una manera diferent. Evidentment, bueno, no tots potser hem tingut ni el poder adquisitiu ni l'interès per la moda, pensant-nos que la rebutjàvem, veient com veiem a vegades les desfilades de moda, que potser el que es mostra és una exageració, una creativitat d'uns dissenyadors que poder no arriba al carrer o no ho veiem nosaltres. Però la moda ficada en el nostre nivell, la moda de com sentir-te bé, és a dir, no han parlat de vendre-te cap producte ni cap estil, sinó que han dit, mira't tu mateix i dintre de tot el que hi ha al mercat, fixa't quin és el teu estil i senta-te còmode. En realitat, ho va dir en Marc Giró, ara hem de vestir còmodes i hem de portar un calçat baix, que no fos cas que hagin de córrer tots, no? Doncs bé,
sí, ho va dir, sí.
Estem parlant de ser pràctics, estem parlant d'anar bé amb nosaltres mateixos, i a tot això s'hi ha pogut incorporar i s'ha pogut parlar de poesia, s'ha pogut parlar de música, s'ha pogut parlar doncs, de mica de tot, i avui acabarem doncs, amb un recital poètic que faran el grup d'onasses de les Xiveques del Cau, d'aquí Torroella, i acompanyades al piano d'en David Granato, compositor i músic de Quito Roella, fantàstic, i serà entranyable, estic segura, entranyable, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé, doncs també ho posem a l'agenda. Escolta, de quin llibre parlem avui?
Mira, avui sí que us volia fer un repàs de les novetats, però crec que encara estem en el moment de parlar-vos d'una autora concreta i d'un llibre concret, en aquest cas, el segon poemari que s'ha traduït en català d'una poeta de Califòrnia que es diu Rupi Kaur. Ella és il·lustradora, fotògrafa, i van anar immigrants al Canadà. La seva mare va insistir molt en que expressés els seus desitjos amb un pinzell, li va donar un pinzell i va dir: comença a pintar el teu cor i tot el que hi sents. I ara és una dona molt seguida. L'últim poemari l'ha traduït al català, la Bellulit. I li faria algunes pinzellades, perquè té poesies més llargues i més curtes, però les curtes per ràdio he pensat que potser serien les que us donarien una idea més clara de quina és la percepció o el missatge d'aquesta dona, i us n'he preparat algunes que curtes, si és que les vulgueu escoltar.
Sí, però què hi expliquen aquestes poesies?
Bé, la situació de la dona de totes les societats i sobretot de tots els països, com han d'anar agafant la gestió de la seva vida i com han de saber trobar la parella idònia que els faci sentir lliures i estimades i que marxin de la submissió a tots nivells. Clar. Això sembla tonto dir-ho ara, i una dona catalana, però de submissió n'hi ha constantment, i moltes vegades hi ha la que actuem no tant per por, sinó per... sí, por també, però no a maltractament, ni arribem en aquests extrems, però sí a perdre un estatus, sí a perdre un grup d'amistats amb la que ens estem relacionant perquè estem amb aquella parella, sí a distorsionar la vida dels fills. I amb tot això potser hi ha molta gent que s'està conformant, viu la seva vida conformada.
Ja.
I conformar-se poder és molt trist, no? Si en realitat només en tenim una, que encara no ho sabem, malbaratar-la amb la conformació és una mica... amb la conformitat, perdona, és una mica trist.
Doncs si ens vols llegir algun fragment, encantats.
Us llegiré algun fragment. Mira, ella diu: no és el que hem deixat enrere el que em trenca, és el que podríem haver construït si ens haguéssim quedat. Un altre. No pots entrar i sortir de mi com si fos una porta giratòria. Duc massa miracles a dins per ser-te l'opció còmoda.
És poesia ben curta.
Una altra. En té, sí, n'hi ha de tota mena, però crec que no, ja et dic, a la ràdio podia quedar bé aquesta idea de llegir-vos a les més curtetes. Ets per tot tret d'aquí, idol. Dia a dia m'adono que tot el que enyoro de tu no havia existit mai. Continuaré amb alguna més. Sento mil paraules que em lloen i no tenen cap efecte, però sento un insult i se m'esmicola tota la confiança. Digue'ls que era jo l'indret més càlid que havies conegut i que vas tornar-me freda. La ironia de la solitud és que tots la sentim alhora. Des que vam arribar que ens estem morint i no hem pensat a gaudir de les vistes. Et tenia, i la meva vida era plena. Ja no et tinc, i la meva vida és plena. No passa que et despertis i t'hagis tornat papallona. Com l'arc iris, després de la pluja, l'alegria apareixerà després de la pena. Vull que continuï?
Fem-ne algun més,
Vinga, va. Desitja amor pur i pau suau als que no t'han tractat bé i passa pàgina. Vull portar-me de lluna de mel. Què és més fort que el cor humà, que es trenca i es torna a trencar i continua vivint? En un somni vaig veure la mare amb l'amor de la seva vida i sense fills. No l'havia vista mai tan feliç.
Caram.
La mare...
Que... Sí, sí.
Tres més.
Sí, digues, sí, sí.
Vinga,
sí.
Tres.
Endavant.
La mare va sacrificar els seus somnis perquè jo pogués somiar. I ara us llegiré. Acceptaré un company amb qui siguem iguals. I finalment, estic feta d'aigua. És clar que sóc emotiva. I aquestes són paraules de la Rupi Kaur, una poeta californiana, ai, canadenca, que està en la plena explosió de la seva creativitat i coneixement a tot el món, perquè està traduïda a moltes llengües aquí a Catalunya per la Bel Olid, donant una, ja ho veieu, una poesia nova, fresca, contundent i molt propera. No sé com ho heu vist.
Això, per reflexionar, per agafar amb calma i un moment que vulguis desconnectar de tot, poses a llegir i això, i et connectes amb tu.
Exactament.
Sí, sí.
I bé, i a vegades et pot donar nova força perquè l'has de trobar amb tu mateix, però sí probablement una empenta o una ajuda i un pas cap a la reflexió de què estem fent, no? I ser capaços de veure la nostra vida una mica des de lluny, separar-nos-en una mica, imaginar si el que estem vivint nosaltres ho voldríem per una amistat i què li aconsellaríem en aquesta amistat, eh?
Sí, sí,
a vegades es veu molt més clar d'aquesta manera.
Doncs sí, Teresa, moltes gràcies.
A vosaltres, molt bon dia.
Que tinguis molt bon dia, molt bona setmana i ens escoltem la setmana que ve.
Fantàstic.
Més novetats editorials amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Nosaltres tornem d'aquí un minut.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
2 minuts i serem a les 9.
aquest supermatí que hem obert explicant-vos que Begur ja ultima els preparatius per la quarta edició del Festival de Cinema i, a moda de preàmbul, ha inaugurat una exposició sobre la figura de Marilyn Monroe, una mostra instal·lada a la sala d'exposició de l'edifici de les Escoles Velles. L'empresa de viatges Jet to Holidays i World to Meet preveuen ampliar un 10% les places per a turistes britànics de cara a l'any vinent. L'objectiu és fer-ho amb paquets turístics gràcies als 22 vols setmanals que ja gestiona la companyia aèria des de l'aeroport de Girona. Vols que provenen de ciutats britàniques com Birmingham, Glasgow, Londres, Manchester, Newcastle, entre altres destinacions. Arriba demà la 21a edició de la degustació d'Esniu, un plat típic de Palafrugell. La principal novetat d'enguany és que passen de 8 a 10 els plats, els restaurants que oferiran aquest menú, que oscil·la entre els 30 i els 40 euros. I d'aquesta manera acabem el programa abans, repassant el temps que ens espera per les properes hores. Albert Aparicio.
Les precipitacions que ens han afectat la passada matinada encara poden fer-ho fins al migdia. De cara a la tarda es preveu que millori l'estat del temps amb l'obertura de clarianes. Demà, canvi radical del temps, amb més domini del sol i pujada de les temperatures.
Veurem com encara el sector turístic i tota la comarca aquest pont, aquest cap de setmana llarg que comença a partir de demà al vespre, perquè divendres és festa i nosaltres tampoc farem el supermatí. Això, fins demà!